Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Benvinguts a les Converses Veterinàries avui divendres. Totes les setmanes parlem dels animals. Parlem amb els professionals dels animals. I tenim aquí informacions que ens ajuden doncs, a tenir una millor relació i una relació, si és possible, més saludable amb els nostres peluts, amb els nostres gossos, els nostres gats. Tot això ho fem en col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd aquí a COPE Catalunya i Andorra. Cada setmana, doncs, la visita d'una persona experta, d'un especialista. Avui anem a saludar a la nostra convidada. Sense més preàmbuls, anem a presentar a Anna Mendieta. Ens saluda des de la Clínica Veterinària Mendieta a Palamós. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs anem a començar i anem a preguntar-te una mica el que preguntem sempre a tots els nostres convidats. Hem dit que saludàvem a l'Anna Mendieta des de la Clínica Veterinària Mendieta a Palamós. A quin indret de Palamós esteu, Anna?
Doncs, Palamós és un poble petitó, a la Costa Brava, i estem més tirant cap a la zona de Sant Joan, però bé, és Palamós, Palamós.
Molt bé.
I sí, és una clínica petitona.
Molt bé, doncs quina enveja ens doneu, perquè Palamós, ai, que bé que s'hi ha d'estar ara mateix, eh? Quina sort poder treballar a Palamós. Des d'aquí una abraçada ben gran a tota la gent de Palamós.
Sí.
Molt bé, Anna, com va néixer la teva passió per als animals i per fer-te veterinària? Suposo que una mica per tradició familiar, no?
Sí, sobretot per tradició familiar. Jo des de ben petita, doncs, que veia el meu pare treballar i anava doncs, a la clínica a vegades esperant-me que vessin, perquè també hi treballa la meva mare. Però el meu avi també era veterinari, de manera que sí, una mica de tradició familiar n'hi ha.
Caram, una mica bastant, diria jo. Anna, jo suposo que tu duries néixer ja envoltada d'animals, no?
Sí, a casa hem tingut de tot. Hem tingut ocells, hem tingut cobaies, hem tingut gata, hem tingut gos, hem tingut peixos, una mica de tot.
Quin podríem dir que és el teu animal preferit, o el que més et sorprèn, o aquell que més et deixa, doncs, impressionada, no?
Sí, mira, a mi m'agrada molt l'elefant, no Val. Sé, uh-huh. per tot plegat, per el seu sistema de vida, perquè és molt gran, perquè, no sé, sempre m'ha agradat. Ja la pel·lícula preferida meva de petita era Dumbo.
Sí, molt bé. Fantàstic. Doncs bé, ara que coneixem una mica ja l'Anna Mendieta, des d'on ens parla, i doncs quatre coses més, anem a parlar d'un tema que hem de començar a tenir en compte, perquè les calors ens venen ja a visitar, i volíem parlar d'un tema molt, molt important, perquè malgrat en parlem sempre, i més en aquestes èpoques de l'any on comença ja a venir el bon temps, cada any, desafortunadament, hi ha gossos que pateixen cops de calor. Bueno, gossos o gats? Potser més gossos, no?
Sí, és molt més un problema de gos que de gat, aquest. El gat se sol aïllar més o s'amaga més com per no rebre tanta calor i, en canvi, el gos doncs, no ho sap fer tant. I sí, és un problema molt més d'ells.
Què és un cop de calor, Anna?
Sí, mira, un cop de calor és una pujada de temperatura molt exagerada, no? És una hipertèrmia molt, molt gran. A la seva temperatura normal és entre 38 i 39, però quan passem de 39 doncs ja comencem a tenir hipertèrmia i en un cop de calor es pot arribar fins a 42. I això és molt greu i molt perillós per la vida de l'animal.
Bé, desafortunadament, un dels cops de calor que cada any ens visita i que veiem publicat en els diaris és aquells que es produeixen per negligència dels propietaris dels gossos, que és deixar el gos tancat en un aparcament al sol,
sí.
I això és una cosa que hem d'explicar com fem sempre i hem d'insistir i no cansar de fer-ho perquè realment és una negligència greu, no?
Sí. I a vegades és per desconeixença o perquè no, només serà un moment, no passarà res. I la veritat és que, esclar, en un lloc tancat en el qual augmentes la temperatura i el gos no pot escapar-se d'allà i no pot anar a cap lloc a resguardar-se, doncs és molt perillós. De la mateixa manera que deixar-lo tancat dins d'un cotxe, també ho és deixar-lo tancat en un balcó, on hi toca el sol i no hi pot haver cap manera de tenir ombra. O en un pati també molt petit, en el qual ell no pugui sortir d'allà. Totes aquestes coses s'han d'evitar. I una altra cosa que també s'hauria de vigilar molt és el fet d'anar a córrer a hores en les que fa molta, molta calor. Perquè com que ells no poden suar, no es poden refrescar. I un propietari doncs, que està corrent i quan té calor i doncs, necessita parar, ho fa, se posa sota d'un arbre, per exemple, o beu una mica d'aigua i, esclar, el gos no t'avisa de la mateixa manera i s'ha de vigilar molt.
Ens has dit una cosa molt important i que ens ajuda molt a entendre tot això que expliques, que és això, justament, de que el gos no pot suar. En parlem una mica més?
Sí, sí, sí. Els gossos, igual nosaltres sí que podem suar, no? I refresquem el nostre cos d'aquesta manera, però el gos no té glàndules sudorípares. De fet, només en té algunes de petitones entre els dits dels peus. Però només amb aquestes no és capaç de refrescar el seu cos. I ho ha de fer d'altres maneres. Tenint contacte amb superfícies fresques, per això moltes vegades els gossos a l'estiu doncs els veiem ajaguts sobre d'un terra fred, no sé, sobre Portland o sobre les rajoles de casa, no?
Sí.
Però l'altra manera que tenen per fer-ho és amb el panteig, que és com aquesta manera de respirar agitada que tenen.
Clar.
D'aquesta manera el que fan és intercanviar calor a nivell pulmonar i refrescar el seu cos. És clar, si tu li demanes al gos que corri mentre també té que fer això, li estem posant massa feina. I rebaixar la temperatura del seu cos li costa molt.
Un cop de calor, suposo que és una circumstància que pot arribar a ser greu i comportar i comprometre fins i tot la vida del gos, no?
Molt, sí. La veritat és que sí, perquè hi pot haver conseqüències, doncs en aquell moment ni prou, però també poden quedar seqüeles. En aquell, clar, quan la temperatura puja tant i tant, el risc més gran potser seria doncs, que les proteïnes de la sang coagulin. Llavors es produeix una coagulació dins de la sang i aquests coàguls poden fer malbé moltes coses, com altres òrgans, o també poden tenir problemes altres neurològics, o poden perdre el coneixement, evidentment, problemes per respirar, I després de seqüeles, doncs, com deia, d'altres òrgans, podríem afectar, no sé, els ronyons, el fetge, el cor, tot pot quedar alterat.
Si mai un gos pateix un cop de calor, la primera reacció quina ha de ser? Donar-li aigua per beure, refrescar-lo tirant-li aigua, posar-lo a l'ombra, quines són les prioritats?
Sí, la prioritat és anar al veterinari, perquè allà doncs, tenim eines i a més perquè també segurament s'haurà de medicar, haurem d'evitar que entri en xoc, de més coses, no? Però evidentment a casa el primer, sí, refrescar-lo una mica, tampoc cal tirar-li gel per sobre, perquè evidentment tampoc podem passar d'un costat a l'altre en un moment. Però sí, refrescar-lo amb aigua i oferir-m'hi, però sense forçar, vull dir, si el gos no pot veure en aquell moment, doncs no passa res. Però sobretot sí, remullar-lo una mica i trucar al veterinari i anar-hi.
Molt bé, sempre, en aquest programa sempre ho diguem, que no hi ha res millor que en cas de qualsevol circumstància, doncs aquesta visita veterinària per sortir de dubtes i per tenir la tranquil·litat de que les coses es fan com s'han de fer. Dit això, sí. Deixem de parlar ara momentàniament de gossos i anem als gats. I concretament pensem sí. En aquells gats que tenim estressats.
Sí.
Ara algú que ens escolta dirà, com? Estic entenent bé? Un gat estressat? S'estressen els gats, Anna?
Sí, els gats poden patir estrès. De fet, són una espècie que qualsevol alteració el pot fer estressar, des de canviar el mobiliari del menjador fins a que introduïm una persona nova a la família o que neix un nen, no? No vol dir que tingui obligatòriament que estressar el gat, però podria passar. I una altra cosa, que alguns gats també els estressa, és el fet de no sortir mai de casa per diferents motius, perquè no es pot, perquè no es té sortida, perquè no hi ha jardí, pel que sigui, doncs alguns gats no surten mai de casa seva i llavors hem d'intentar que aquesta casa sigui el més atraient possible com perquè ells no s'avorreixin.
I com podem aconseguir? Com podem crear un ambient prou enriquidor i interessant pel gat com perquè no s'estressi?
Doncs el gat ha de tenir, sobretot, rascadors, per exemple. Els rascadors són aquelles joguines que poden ser horitzontals o verticals, però millor si tenen les dues opcions, amb diferents textures, i ells rasquen. Amb això el que fan és desestressar-se i, a més, marquen com a positiu, doncs, tot aquell entorn. I això és molt important perquè forma part del seu comportament. Els gats necessiten rascar. Per tant, si no els hi proporcionem això, ells s'estressen i llavors també poden començar a rascar zones de la casa que no volem que rasquin.
Clar.
Això seria una cosa. Després també hauríem de fer joc interactiu amb ells, és a dir, encara que sigui un gat i creiem que són asocials i que són completament independents i que no ens necessiten, això no és veritat, ells sí que necessiten, doncs, que juguem una miqueta cada dia o que els amanyeguem, que hi estiguem una mica més pendents.
Mm-hmm. Quan... Què ha de fer un gat perquè puguem pensar de que igual està estressat? Ens has explicat allò del rascar, però hi ha més coses?
Sí, que ens indiquin que, no, que està estressat, vols dir, no?
Sí, correcte.
Sí, doncs a vegades es netegen compulsivament, els gats són animals molt higiènics i s'estan netejant sempre, però algunes vegades ho fan desmesuradament i llavors s'arrenquen molt el pèl abdominal o aquí sota el pit. D'altres vegades, doncs al revés, no deixen de netejar-se, s'abandonen, i això és perquè, bueno, en aquest cas és un gran estrès. I després una altra cosa que fan molt sovint és orinar o defecar fora de la seva sorra. Uh-huh. És molt estrany que un gat no ho faci a la sorra, i si ho fa fora vol dir que està intentant marcar o que està cridant l'atenció, que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar.
Bé, ara una pregunta important. Castrar el gat ajuda a millorar el nivell d'estrès o no té res a veure?
En el cas dels gats interiors sí que ajuda bastant a millorar els nivells d'estrès, sí. Perquè no tenen tanta tendència a voler marxar, no tenen tanta necessitat de marcatge. No, si hi ha alguna femella en zel que corre pel barri o pel veí, doncs no tenen tanta angoixa, sí que milloren.
Molt bé, doncs que no se'ns estressin els gats, que estiguin tranquils i que estiguin gaudint de la casa. Exactament, i tots contents i feliços, perquè imagino que un gat estressat vol dir que hi ha un propietari del gat també estressat, no?
Sí, esclar, a darrere seu.
Molt bé. Bé, anem a parlar d'un altre tema, i anem a parlar d'una malaltia que jo crec que mai hem parlat en aquests anys que fem el programa i que ja tocava, perquè a més és una circumstància molt més comú del que ens pensem o imaginem, i és parlar de l'epilèpsia. L'epilèpsia es materialitza en forma de convulsions, Anna?
Sí, exacte. No té per què ser una convulsió completa, és a dir, el que tots coneixem com a convulsió, no? És un gos, doncs, que es tomba a terra, que tremola, que pica les dents, que se li veia molt, moltes vegades també sobiranians de feca, no?, a sobre, però no té per què ser completa, pot ser un gos que, doncs, que té uns tics, que nosaltres percebem, doncs, que té un comportament estrany uns dies, sí, poden ser moltes coses, però sí, al final el que tots coneixem com a epilèpsia és la convulsió. La convulsió és el símptoma, sí.
Sabem que es dona en el cas de gossos, amb gats també?
Sí, no és tan habitual, però algun gat també en podria tenir.
Una vegada arribeu a la conclusió de que aquest animal pateix epilèpsia, a partir d'aquí hi ha diferents nivells de gravetat. Com ho mesureu i quin és el tractament?
Sí, a veure, de tant, l'epilèpsia pot aparèixer, doncs, des de molt i molt joves, que llavors pot haver-hi alguna causa més greu, no?, que pugui donar-la, com una malformació, per exemple, no?, abans de l'any d'edat és molt estrany que un gos tingui atacs, però no té per què ser impossible, però hauríem de buscar una mica el per què. Després, fins cap al 5, doncs, pot ben ser que sigui epilèpsia idiopàtica, que en diem, que vol dir que simplement, doncs, hi ha algun problema i té aquests atacs. I a partir de 5 anys, doncs, llavors ja hi pot haver una altra vegada alguna causa que els adoni. No sé, el sucre, un problema, o un problema molt greu dels ronyons, o, bueno, algun problema, no, del cap, i s'ha de buscar una mica aquesta causa. Si tenen molt pocs atacs, doncs a vegades no cal, ja has d'estar a sobre, has de vigilar, però potser no cal començar a medicar, i quan n'hi ha molts durant poc temps, doncs has de començar a medicar-ho. I això després doncs el veterinari decideix amb quina medicació i quines pautes, i has d'anar trobant la dosi estable per a cada animal.
Que malament que ho passa quan tenen un atac d'epilèpsia, i també el propietari, que malament que ho passa. Què pot fer el propietari en aquestes crisis?
El propietari és el que ho passa pitjor, perquè realment no saps ni quan durarà, ni quan acabarà, ni si quan hagi acabat haurà passat alguna cosa. Però la recomanació seria, doncs, calma, intentar que el gos no es pugui donar cops amb res. No sé, per exemple, si resulta que li passa sobre d'un sofà, doncs el podríem intentar baixar per tal que no caigui. I un cop al terra, doncs simplement vigilar que no pugui donar-se cops amb el seu entorn, que no es pugui fer mal, i bueno, esperar que passi l'atac, i un cop li hagi passat, tenir consciència de que, o saber que l'atac no es recuperarà de cop, sinó que doncs progressivament anirà recuperant la seva consciència el gos, no? I es anirà doncs, fins que com si no hagués passat res. I quan això ja sigui així, doncs després doncs, també s'ha d'anar al veterinari i dir, mira, ha passat això, mira que no sigui que té alguna malament, però si és que no i és el primer, doncs ho deixarem, però si no, doncs després es veu quin protocol seguir.
La freqüència que es produeixin aquests atacs indicarà la gravetat de la situació?
Sí, si té molts atacs seguits, en, per exemple, en una setmana, doncs evidentment és un gos que necessita ser medicat. Però si en té un cada any, doncs potser no tindrem que fer res. És una mica... I també després depèn una mica la intensitat de l'atac, perquè poden durar molt poc o poden durar molt. I clar, una altra cosa que també ens ha d'alterar molt és si entren en un atac rere un altre. És a dir, que en té un, no té temps de recuperar-se i en té un altre. No té temps de recuperar-se i en té un altre. En aquest cas, no hi ha dubte, s'ha d'anar al veterinari i s'ha d'ingressar probablement l'animal amb medicació, perquè, evidentment, un atac sol és una cosa, però un rere un altre doncs pot comportar seqüeles.
Un gos amb epilèpsia té una expectativa de vida inferior al que no el té?
No té per què. Si es medica i es controla, hi ha molts gossos que poden viure molts anys. La veritat sí que és que la medicació moltes vegades és forta i pot alterar òrgans, i llavors has d'estar fent controls rutinaris, no? Doncs, per exemple, del fetge, però hi ha pacients epilèptics molt vells.
L'epilèpsia en els gossos es cura o es tracta?
Es tracta. Jo crec que amb la medicació podem aconseguir que tinguin molts menys atacs, però jo crec que curativa no és. En poden tenir algun de tant en tant, però sempre en tindran molts menys dels que haguessin tingut sense ser medicats.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs hem parlat de moltes coses en el programa d'avui amb l'Anna Mendieta, des de la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós. Hem parlat dels cops de calor que poden patir els gossos ara que venen les temperatures altes. Vigilem, per favor, per favor, per favor. I també hem parlat d'aquests gats que se'ns estressen, i com no, de l'epilèpsia. Afortunadament es pot tractar. Tot això i moltes més coses. Anna Mendieta, a la vostra clínica veterinària feu, imagino que una mica de tot en general, veritat?
Sí.
Uh-huh. Doncs ganes de venir-vos a saludar un dia a Palamós. Anna, ens han quedat moltes preguntes en el tinter. Podem comptar amb tu per la propera setmana, per el proper programa?
I tant que sí. Doncs, si a Palamós esteu ben convidats.
Doncs moltíssimes gràcies, i amb el vostre permís tornarem la propera setmana, d'aquí 7 dies. Adeu.
Adeu, moltes gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies, com dèiem, amb el programa Converses Veterinàries, aquí a COPE Catalunya d'Andorra, amb la col·laboració del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.